saludem a Jordi Pina, advocat de Jordi Montull. Senyor Pina, bon dia i benvingut.
Què tal? Bon dia.
Avui parlàvem, avui tothom parla, que el jutge ha decidit embargar els béns tant de Fèlix Millet com de Jordi Montull. Però permeti'm, però és que quan ha entrat aquí ha dit, no, sí, ja estaven embargats.
Bé, tècnicament no estaven embargats, però sí que estaven a disposició del jutjat i estaven trabats.
Trabats?
Sí, és a dir, en el seu moment...
Perdoni, a la meva ignorància, però com es trava una cosa d'aquestes? Perquè si han dit que hi ha uns quadres allà, que vol dir que no pot sortir dels quadres de casa?
No, li explico. Quan nosaltres vam iniciar el procediment judicial, crec que la primera o la segona actuació processal que vàrem fer, en aquell moment defensant els interessos no només d'en Jordi Montull, sinó del Fèlix Millet, va ser entregar una llista en el jutjat de tots els béns, mobles i immobles, dels dos imputats. Una relació de totes les finques que tenien, de les meitats indivises que ells tenien. En el cas del Fèlix Millet, els dos quadres aquests que hi havia, de Nonell i de Cases, uns vaixells que hi havia, uns amarres en determinats ports, vehicles, etc, etc. I ho vam posar a disposició del tribunal dient, escolti, miri, nosaltres tenim una voluntat de reparar el dany i per tant li poso a la seva disposició tots aquests immobles perquè vostè me'ls travi. I llavors el jutge va dictar una resolució en la qual indicava que aquests béns en el registre de la propietat tenien una prohibició de disposar i que per tant nosaltres, si volíem disposar d'algun bé, havíem de demanar autorització judicial. Per tant, quan en el cas del Jordi Montull hem procedit a la venda d'algun actiu patrimonial, què vam fer? Una vegada teníem una oferta d'un senyor que deia, escolta, li vull comprar la casa que té a tal lloc. Li ofereixo tants diners. Nosaltres ens n'anàvem amb aquella oferta en el jutjat i li dèiem al jutge, miri, hi ha un senyor que ens dona 300.000 euros per aquesta casa. Les acusacions estan d'acord, perquè aquí tinc l'informe pericial de taxació, i llavors el jutjat ens deia, sí, endavant. Però sempre havíem de demanar autorització. Per tant, ara, en el moment processal en el que estem, ja no hi ha la prohibició de disposar, sinó que hi ha tècnicament un embargament. És a dir, en el registre de la propietat consta que això està embargat. Per tal, si ara jo volgués anar a vendre un actiu patrimonial per realitzar-lo i donar els diners al Palau de la Música, hauria de fer exactament el mateix. Ara van al jutjat i aixequin vostè l'embargament.
Per tant, m'està dient, senyor Pina, que havien dipositat ja béns als jutjats, però que no havien arribat als 24 milions, que era la xifra de... vaja, la fiança.
És que sap el que passa, que és discutible saber si havíem arribat o no havíem arribat a 24, a 30 o a 42, quan estem parlant fonamentalment de béns immobles. Perquè, clar, nosaltres quan vam presentar aquests béns immobles els vam presentar amb una taxació del moment en el que vam presentar aquests immobles. Però, clar, un pis, doncs nosaltres podem dir que val 400.000 euros, però potser en val 200 o potser en val 500. Nosaltres amb els béns, que no és que en dipositéssim uns quants, eren tots els que tenien el Fèlix Millet i el Jordi Montull, enteníem i entenem que cobreix les possibles responsabilitats civils.
Aquests 24 milions...
Sí, amb 24 milions és la que s'ha fixat provisionalment. És a dir, en el marc d'un procediment judicial això es va fer ja, això ho va fer un anterior jutge que hi havia, que era el senyor Tavares, que era el que hi havia de pont, com si diguéssim, entre en Juli Solaz i en Josep Maria Pijuan, a l'abril de l'any passat. A l'abril de l'any passat va fixar les quantitats, les responsabilitats civils provisionalment, és a dir, en un moment determinat va dir, doncs, em sembla...
Però, per exemple, a nom de Millet s'han consignat al jutjat 4.200.000 euros, a nom de Montull 809.000 i a nom de la filla de Gemma Montull 104.000.
Sí.
Això està molt lluny d'aquesta xifra que parlàvem.
Sí, està molt lluny perquè hem pogut vendre el que hem pogut vendre. És a dir, clar, avui, fixi's el moment en el que estem, nosaltres encantats de que la gent compri els actius patrimonials aquests. Hi ha una casa a Menorca, hi ha una casa, no sé on, al Masnou, o hi ha cases a l'Ametlla, es posen a la venda i a disposició d'allò. Si nosaltres poguéssim vendre tots aquests actius, doncs tot això és diner líquid. Arribarà un moment en què si això no ho podem vendre, doncs podrà acabar-se venent en pública subhasta. Però el que sí que és molt important, per això jo no li dono especial transcendència a aquesta interlocutòria del divendres, és perquè nosaltres ja ho havíem posat tot a disposició del tribunal. És a dir, això té importància quan tu estàs en un procediment judicial, has callat, no has dit res, tens els teus immobles, i de cop i volta t'embarguen, perquè llavors pots dir, ostres, tu, mira, m'han fotut perquè m'embarguen tots els meus béns. Però en el cas nostre, que els vam donar des del primer dia...
Ara, sí, però, ara, perdona, Pina, sí. Un segon. Això sí. Impedia... És a dir, era el que permetia que el senyor Montull i el senyor Millet no estiguessin a la presó?
No. Ah, no
és que és això el que s'ha d'aclarir. No, és a dir, això no és una fiança per estar en llibertat.
No.
És una responsabilitat
aquí,
de béns.
No, exacte. Aquí, en l'única persona, que se li va posar una fiança per garantitzar la seva presència en el judici, el dia del judici, que és sorprenent, és a la Gemma Montull. És a dir, el senyor Millet i el senyor Montull no ho tenen, només s'han de presentar un cop al mes i no tenen cap fiança, i en canvi la Gemma Montull, la mateixa audiència provincial, uns mesos més tard, sorprenentment, malgrat que ella sempre ha proclamat la seva innocència, li van dir, no, vostè, 500.000 euros de fiança es presentarà un cop cada setmana. Llavors, per garantitzar aquests 500.000 euros, com que no els teníem, vam entregar tres finques. Per tant, hi ha tres finques de la Gemma Montull que estan dipositades en el jutjat per garantitzar que el dia de demà es presentarà el dia en el judici.
Sí,
no té res a veure una cosa amb l'altra.
Jo volia comentar dues qüestions. Una, que tot i que la pregunta de Ramon Rovira és molt encertada, i certament la resposta és la correcta, no podem negar, i això com a advocada li dono el mèrit ja fa temps, que l'estratègia de defensa que han fet servir de posar a disposició i d'avançar-se inclús a interlocutòries de mesures cautelars del jutge, doncs és una estratègia protectora respecte a la gran mesura cautelar que és la presó provisional. És a dir, aquí la defensa ha fet un ús de la màxima bona fe processal. Això se li diu així tècnicament perquè la gent ens entengui. Tot això està servint perquè es vegi una certa disposició de col·laborar amb l'administració de justícia, cosa que fa que la presó provisional no entri dintre el calendari de les mesures cautelars del jutge instructor. L'altra qüestió, que això crec que també l'opinió pública ho ha de saber. Quan una persona és perseguida penalment, tots els seus béns, i a més hi ha responsabilitat civil inherent a aquest delicte, ja estan travats de per si, perquè qualsevol mobilització d'un bé propi quan tens una imputació penal és un delicte d'alçament de béns. Uh-huh. Per tant, actualment, sense que hi hagi una fiança, jo ahir quan vaig començar a llegir els twitters dels grans escàndols que representava que això no s'hagués fet abans, vaig pensar, però la gent no consulta un advocat abans de fer un twitter o una notícia? És a dir, les persones no poden disposar dels seus béns particulars quan tenen un procediment penal dirigit contra ells. I això s'ha d'explicar.
Certament és una sort tenir una companya de professió que explica i clarifica també les coses, perquè probablement doncs, a l'opinió pública se li han d'explicar les coses ben explicades. I certament, a PAMS, és veritat que nosaltres... Jo diria, és a dir, tota la deshonestitat dels clients abans de començar el procediment, és a dir, a l'hora de fer els fets delictius, s'ha transformat en honestedat processal des del moment que hem començat. És a dir, nosaltres... no hem arbitrat cap mecanisme per enredarir el procediment artificiosament. Des del primer moment ens hem posat a disposició del tribunal i hem entregat tots els béns, i evidentment que això, si ja ho hem parlat moltes vegades, va ser una estratègia processal que un altre client a lo millor et diu no, a mi no em dóna la gana, jo no vull posar els meus béns a disposició del tribunal, els vull evaporar encara que em puguin després imputar un delicte de xec de béns perquè ja no em ve d'aquí. Hi ha molts casos en la història judicial espanyola que això ha passat. Nosaltres vam optar per una altra opció, els nostres clients van estar d'acord, i per tant, a mi, que ara el jutge formalment dicti una interlocutòria embargant els béns, m'és absolutament igual.
Hi ha dos quadres embargats, permeti'm, perquè segurament anem a l'anècdota, sí. Que és un quadre del Nonell i un quadre del Ramon Casas, del Ramon Casas, que ja s'ha dit que els portaran al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Està d'acord o no?
Home, és que la gent hauria de saber que jo crec que fa un any... Encara hi havia el tripartit governant, no sé, ara recordo quan és, el Museu Nacional d'Art de Catalunya estava interessat en adquirir aquests quadres. De fet, perquè jo recordo que en aquell moment encara érem advocats d'en Fèlix Millet, de fet, fins i tot vam facilitar en el museu que uns experts amb Casas i amb Nonell anessin a inspeccionar els quadres perquè poguessin fer una oferta sobre aquests quadres, una oferta que fos una oferta acord amb el mercat per poder-ho entregar al Palau de la Música. No sé què va passar, suposo que hi va haver-hi alguna persona influent en aquest país que va pensar que potser no era gaire maco o gaire edificant que el Museu Nacional d'Art de Catalunya adquirís uns quadres del senyor Fèlix Millet, i això va quedar a més tambai. Per tant, en aquest cas, la decisió del jutge de dir aquests quadres que es dipositin en el Museu de Catalunya em sembla encertada. Per què? Perquè és un bé que podria fàcilment malmetre's. Llavors, l'entrega com a dipositari, perquè això es fa en els embargaments, és a dir, els béns immobles no canvien, no es nomen un altre dipositari, simplement és una anotació preventiva en el registre. Però un bé moble d'aquestes característiques, vostè li pot dir, com a jutge, amb el senyor Millet, conservi-lo vostè a casa seva, o no, miri, no el nombro vostè dipositari, nombro dipositari al museu.
Permeti'm que continuï la novel·la de no ficció. On estan aquests quadres ara?
Ah, no tinc ni idea. No ho sé, perquè no són del meu client.
Clar, és el
del Fèlix Millet i això no li podria dir.
Creu, Pere?
Sí, dues preguntes molt senzilles. La primera, creu que s'està tractant justament els imputats d'aquest cas? Perquè molta gent creu que no, però potser vostè creu que tampoc per les raons contràries. I segon, li va molestar que l'instructor del cas sortís en un programa de televisió de La Sexta fa un parell de setmanes explicant i ensenyant els papers del procediment?
La primera, sí que penso que en el senyor Millet i en el senyor Montull se'ls ha tractat injustament, però per tot lo contrari que la majoria de la ciutadania pensa, és a dir, la ciutadania diu se'ls ha tractat diferent a la gent, haurien d'estar a la presó, jo penso que se'ls ha estigmatitzat absolutament perquè d'alguna manera el senyor Millet i el senyor Montull des de fa 2 anys estan patint una pena que és la de reclusió al seu domicili, però perquè no poden anar al lloc, i això ho hem parlat en aquest mateix programa moltes vegades.
Aquí ens hem ficat el senyor Pina i jo amb aquest tema.
Aquests
dos presumptes pàjaros estiguin pel carrer...
Però és que...
Presumptes sempre... són confessos.
Val, per favor, exacte.
No,
sí, confessos,
però és que anem a veure, és que sempre estem parlant del mateix. És a dir, si sapiguéssim la de clients dels despatxos d'advocats penalistes que són confessos i que estan tranquil·lament pel carrer i que venen a sopar a la taula del costat del senyor Basté i no passa absolutament res, però clar, si és el senyor Millet i el senyor Montull...
No sé perquè el senyor Basté no els coneix, no?
Però hi ha vegades que fins i tot hi ha gent que sí que ha estat condemnada i que tranquil·lament van a sopar.
El mes de juliol farà 3 anys que van entrar els Mossos al Palau de la Música i es va iniciar tot aquest procediment, tot aquest cas. Veu vostè amb un horitzó raonable l'inici del judici?
Sí.
Quan?
Home... Si els senyors d'Hisenda ens entreguen la documentació que cal, en principi, a no ser que la Fiscalia vulgui una altra cosa, crec que no hi ha més diligències a practicar.
Menys d'un any, per tant.
Menys d'un any. Menys d'un any, en principi, en funció del que vulgui fer el jutjat. Perquè, clar, són moltes parts comparegudes. Pensem que es dictarà una interlocutòria de procediment abreujat, és a dir, una interlocutòria que ens abocarà cap al judici. Aquesta interlocutòria és recurrible. Jo ja avanço, per exemple, que en nom del Jordi Montull no recorrirem aquesta resolució, perquè nosaltres ens hem confessat culpables i seria, això sí que seria una tàctica dilatòria, però deu haver-hi altres imputats que potser sí tenen tot el dret de recórrer-ho. Fins i tot, a lo millor, el jutge desimputa alguna de les parts i, per tant, el Ministeri Fiscal i les acusacions també tenen dret a recórrer. Per tant, és a dir, els timings processals han d'anar seguint i després, que clar, ens han de donar un trasllat que teòricament serà comú, no sé com ho farem, a totes les parts de milers i milers de folis per presentar un escrit d'acusació que, segons la llei, l'hem d'evacuar en 10 dies. M'imagino que el tribunal ens donarà un termini d'un mes o un mes i mig per llegir tota aquesta documentació i poder fer...
Abans de final l'any, calculo, no? Si tot va bé.
Jo no sé si... És a dir, tot aquest tràmit que podríem dir que és la fase intermitja, jo crec que durant el curs de l'any 2012, sí. Després també hem de pensar una cosa. Una vegada haguem qualificat tots i haguem presentat tots els nostres escrits i ho enviem a l'Audiència Provincial, la secció de l'Audiència Provincial que li toqui haurà de mirar la seva agenda. Aquest no és un judici de 3 hores. Aquest és un judici que durarà 1, 2, 3, 4 setmanes o vés a saber quan. Per tant, a la sala que li toca la col·lapses. I té també els altres procediments i causes en pres, etc. És que tot és complicat.
Estem acabant, però el Jordi Gropera li ha fet una segona pregunta sobre el tema del procurador que va sortir fa 15 dies
sí,
a La Sexta.
A mi no hi ha coses que no em molesten. Depèn de qui les pugui fer, em podria molestar. A mi, el que faci el Josep Maria Pijuan, que és un magistrat que el conec de fa molts anys, no em molesta. Que ensenyi documents, a mi no em molesta. si això li molesta en algun altre o en algun òrgan, doncs no és la meva responsabilitat, és la meva competència. A mi, sincerament, no em va molestar.
Rovira.
No em va molestar, i a més, amb el context en el que era aquella entrevista.
Senyor Pina, és que vostè ha dit abans una cosa, ha dit, no, és que estan reclosos.
Sí.
No estan reclosos.
Sí.
No estan amb sota res domiciliari ni res per l'estil. No, però, es mouen amb tota llibertat.
Sí.
I l'única cosa, no poden sortir d'Espanya?
No poden sortir d'Espanya.
No poden sortir
de la Unió Europea. Perquè
imagini, tenen el passaport. És a dir, vostè això en diu reclusió.
No, però escolti'm, és que... Clar,
home, sense fiança.
No,
poden moure's lliurement per tota la Unió Europea.
No, aviam.
Escolti, els han vist de vacances a Menorca.
Sí, però si
els
volem...
Els veuen jugant a tenis cada dos per tres. Vostè què pot pensar la gent?
Però si volem interpretar les meves paraules amb literalitat, no. És a dir...
Ho va dir vostè, eh?
Sí, però escolti'm... És a dir,
jo
quan
crec
una persona...
que la paraula reclusió tothom més o menys l'entén de la mateixa manera.
Però és que
jo li dic... Aquí no existeix l'arrest domiciliari del Murdoch. És a dir, aquí no existeix.
Escolta, Gemma, no em vinguis amb tecnicisme.
No.
Escolta, el que està pensant la gent aquest moment és que no entén res.
Escolta, la gent no entén res.
Però anem a veure...
Nosaltres som molt llestos amb aquest tema, però la gent no ho és, com dieu vosaltres.
La Gemma, quan es parla de dret, sempre canvia de bando.
No, però una cosa...
No, perdona, no. Aquí hi ha dues qüestions.
Estem acabant,
tic. És un tema molt important. Social, que és totalment legítima i puc combregar amb aquest sentiment social, i l'altre són les regles del joc jurídiques. Oi que en economia defenseu coses molt difícils de comprendre per part de l'opinió pública?
Doncs això més.
Doncs resulta que en dret també passen aquestes coses.
Sí.
Molt bé.
Recluïts.
Acabem. Una última cosa, senyor Pina. Entenc que els tràmits del 2012, per tant, el judici començaria el 2013, interpreten així o no?
Sí, però clar, és que fer càlculs de dates i tot això és que no ho sé. Primer els d'Hisenda han de fer la seva feina, que encara no l'han acabat. Clar, potser no ens en anem al 2013. El que sí que per exemple, ja que es feia menció al programa aquest de la Sexta, que va sortir al Magistrat, una de les coses que celebro és que va manifestar en aquella entrevista que ell no tenia la percepció de que les defenses estiguessin dilatant el procediment. Per tant, nosaltres, ho dic perquè hi ha vegades que s'ha dit clar, els advocats són molt espavilats. Nosaltres no hem presentat en dos anys ni un sol escrit, ni un sol recurs per dilatar el procediment.
L'altra qüestió, per l'opinió pública, jo li pregunto al senyor Pina, vostè creu que hi ha possibilitats de que aquests senyors al final no entrin a presó? Perquè a mi em fa l'efecte que amb la dimensió d'aquests delictes hauran d'anar a presó.
Jo crec que n'hi ha poques de possibilitats.
Per tant,
treballarem al màxim per aconseguir...
Gent que estigui tranquil·la perquè...
No, és que treballarem al màxim per aconseguir la pena que sigui justa. La pena que sigui...
Que rius, Rovira, que rius.
No, diu que la gent estigui tranquil·la.
Home, clar, perquè jo estic
convençuda... Sí. No,
jo crec que hi haurà una sentència condemnatòria i vull veure aquests senyors a la presó, particularment.
Clar,
perquè hi ha una declaració...
Que la gent no entén, home.
Deia abans el PP, fa dos anys i mig, ens anem, segons acaba del senyor Pina, a quatre anys. Això no ho entén ningú. Ningú.
Els advocats.
Ells és que per això estan, també.
Molt bé,
deixem-ho així. Senyor Pina, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia, Ramon Rovira, Gemma Calvet, José Antic i Jordi Graupera. Fins la setmana que ve. Bon dia.